Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy viernes 14 de enero, con un frío que pela. Hoy tenemos programa especial desde Betxí en el Palau Castell con Raúl Puchol, con motivo de las fiestas de Sant Antoni, que algunas poblaciones la celebran y otras no. Como es el caso también de Benicàssim, que las celebrará. Eso significa que nos pondremos en contacto, concretamente Quique Rodríguez se pondrá en contacto con la alcaldesa de Benicàssim, Susana Márquez. Y también tendremos una de cinema con Xavi. Xavi Manzanet, que siempre nos trae todas las novedades en el cine y series. Y por supuesto, es viernes y toca Turiscope con Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
Uy, es un día muy importante. Els bisbes de les diócesis de Segorbe Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente, y de Tortosa, Monseñor Enrique Benavent, están participando a una audiencia a el Sant Pare, el Papa Francisco. Els dos bisbes de la provincia están a Roma desde el dilluns, on participen a la visita ad limina apostolorum. Tots els bisbes catòlics deuen fer-la cada 5 anys. D'altra banda, la Covid continua superant rècords a la província de Castelló, en lo que la incidència es refereix. A la incidència acumulada supera els 3.100 casos per cada 100.000 habitants. Puja la pressió hospitalària. Ja hospitalitzades, 13 persones més als hospitals, són 207 en total, amb 22 malalts greus a la UCI. Baixa aquesta xifra en 5. D'altra banda, el Partit Socialista ja celebra el proper diumenge i el següent les votacions per elegir al seu secretari general. Opta a la reelecció Ernest Blanc, mentre que opta a desbancar a Ernest Blanc l'alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir. Són els dos candidats del Partit Socialista per a la seva secretaria general. El dimarts tindrà lloc a Castelló el Saló d'Orientació Universitària, Unitur, que organitza la consultora Círculo Formación. En su 16a edició recorre diverses ciutats espanyoles, com també italianes i mexicanes. Es celebrarà a l'Auditori Palau de Congressos de Castelló de 10 i quart del matí a 2 i quart del migdia. Sols per a col·latges amb cita i estarà obert al públic de 3 i mitja de la vesprada a 5 de la vesprada. Per cert, aquesta vesprada entre les 5 i les 8 i mitja hi ha una jornada de donació de sang que organitzen l'Associació Veïns Centre de Castelló, la Colla del Rei Barbut i també la Cofradia de la Sang. Serà a partir de les 5 de la vesprada a la seu de la Colla del Rei Barbut a la plaça de les Aules de Castelló. Per tant, important, tota aquella persona que vulgui mostrar la seua solidaritat donant sang aquesta vesprada ho pot fer a la capital de la plana.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Finalitza el Rally Dakar. Joan Barreda ha sigut el quint a la classificació general. El pilot de Torreblanca s'ha vist afectat per una caiguda que li ha propiciat una fractura de clavícula que li ha fet reduir les seues opcions durant la segona meitat del rally. En futbol, el Villarreal visita el diumenge a les 2 el Martínez Valero per a medir-se a l'Elx. En futbol sala, el Peñíscola no juga per un brot de Covid a la seva plantilla, sí el Bisontes, que rep demà a les 5 i mitja al Ciutat de Castelló, al Móstoles. Per obres, tallat un carril de l'AP7 a Benicàssim en sentit nord. Ha sigut, està sent, el dia més fred en l'últim any. Temperatures que en aquests moments no superen els 10 graus a cap punt de la província de Castelló. Està en pràcticament tot el territori per baix dels 10 graus. En pocs llocs, per exemple a Orpesa, marca 10 graus el termòmetre en aquests moments. Però és que la nit ha sigut molt gelada a l'interior. Menys 9,7 graus a Xodos, menys 9,1 a Sorita o menys 8,1 al Toro o a Forcall. Previsió Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que predominen los intervalos nubosos en el cielo. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes variaciones, con máximas de 14 grados en Castellón de la Plana y también de 14 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá del norte y algo más intenso en el litoral, mientras que seguirá flojo y de dirección variable en el interior. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana sábado, esperamos un día en Castellón de cielos poco nubosos o despejados, con tiempo estable en general. Por último, las máximas mañana no cambiarán demasiado, con valores de 15 grados en Castellón de la Plana y de 13 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo tiene como titular que el Consell pagará a las farmacias para que notifiquen los positivos. Alrededor de 140.000 castellonenses de 18 a 39 años recibirán una dosis de refuerzo. La vacunación vuelve a los coles con el objetivo de llegar al 80% y altercados con los antivacunas en Villarreal para frenar el proceso. Desde hoy se puede tramitar la baja y el alta por coronavirus a través de Internet. Por su parte, el Mundo Castellón al Día dice lo siguiente: la desprotección ante el virus opone a 100 médicos y Consell. Los profesionales de la salud, infectados en la primera ola que denunciaron a la Consellería por desprotección, esperan que una reciente sentencia en Alicante les dé la razón. En mayo, el juicio. El Mundo Castellón al Día, como foto central, tiene a una niña que la están vacunando y dice lo siguiente: arranca la vacunación de los escolares de 5 a 8 años. Por su parte, Mediterráneo tiene en su foto central pues una gallata: carpas abiertas, cenas y espectáculos en las gallatas. La gestora prevé celebraciones respetando las normas sanitarias.
En Setu Clínica diseñan tu mejor sonrisa, especializados en la detección, tratamiento y prevención de las patologías de la boca. Trato totalmente personalizado. Cuentan con especialistas cualificados para tratar cada uno de los casos. Todo un espacio que transmite bienestar, confianza y optimismo. Deja tu sonrisa en buenas manos y en grandes profesionales. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Setu Clínica, tu clínica de confianza. Sígueles en redes sociales y verás resultados de pacientes reales.
Pues así están las cosas este viernes 14 de enero.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Come, come into my life. Come, come, stay with me. Nobody loves me. Nobody loves me enough.
Con buen ritmito nos vamos a Betxí para hablar con Raúl Puchol, que está en el Palau Castell. Y es que, claro, está Sant Antoni, están las fiestas de Sant Antoni.
Ahí sí, Santín, no m'he volgut faltar a la cita amb Betxí. I les festes de Sant Antoni, encara que les festes enguany són com són. I com te pots imaginar, estem al Palau Castell, que darrerament ha rebut una altra subvenció, l'anunci d'una altra subvenció. Alcalde Alfred Remolal i Franc, molt bon dia i moltes gràcies de nou per obrir les portes d'este Palau Castell, que cada vegada és més palau i Hola. Menys castell.
Hola, molt bon dia a totes i a tots. Bé, estem molt contents perquè era una subvenció que estàvem esperant de fer moltes setmanes ja. Però bueno, al final hem arribat a bon port i bueno, pues la veritat que molt satisfets de la feina feta i que la feina pues vaig atraient els seus fruits, com en este cas.
Ara parlarem del Palau, del Castell, de les subvencions, de les remodelacions d'avingudes, de com es presenta l'any 2022 per a Betxí, però estem un poc en tristor, no? Estaríem a portes de la Matxà, de també el que és el dia gran de Sant Antoni, que no obstant això sí que serà el dia gran, perquè serà festiu a Betxí. N'hi haurà foguera, no hi haurà foguera, hi haurà matxà, hi haurà rotllets, han suspès, han cancel·lat tots els actes institucionals. Hi ha molt de dubte, ho llegim a les xarxes socials, de quins són aquests actes, el com i el per què. Com són les festes d'enguany?
No, la cosa és molt senzilla. S'ha suspès tot el que són els actes oficials i els esdeveniments gestionats per l'Ajuntament. L'únic que s'han volgut fer, dos coses simbòliques per a que aquells que vulguin d'alguna manera continuar la tradició, pues puguen fer-lo. En este cas, se farà una foguera al lloc tradicional i cada un, si vol anar, pues, pugui portar el seu animalet, especialment per a aquests xiquets i xiquetes, pues, puguin tindre un poc més de comboi. I el dilluns, el dia de Sant Antoni, pues, també s'ha acotat una zona, com és tradicional, per a fer paelles i torraes, perquè si algú vol fer una paella o una torra, pugui fer-lo, i per tant nosaltres posarem els bombers, la sanitat i la policia, perquè si no s'haguera fet aixina, pues, a lo millor haguera anat algú a fer una torra i no haguera hagut cap permís disponible, no? Ni s'ha sentit, pues, s'ha suspès tot, insistís, però s'han deixat dos cosetes xicotetes per a que les persones a nivell particular puguen fer dos determinades accions.
Entre altres coses, s'ha suspès un acte que cada vegada està més consolidat, com és el Sant Antoni Pop Festival, que l'any passat va estrenar nova ubicació i que enguany, malauradament, ja amb el cartell presentat, i suposa que en les entrades venudes no ha pogut realitzar-se. Juan Carlos Rodríguez, des de l'organització, molt bon dia i gràcies també per acompanyar-nos.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Vostès entenen o no entenen que tingui que ajornar-se això quan hi ha altres llocs en el que s'estan fent-se concerts?
Sí, però el tema és que la incertesa que n'hi havia sobre... si es podria o no es podria fer, pues mos ha donat lloc a aplaçar-lo, més que suspendre, perquè ja tenim nova data. N'hi ha molta infraestructura darrere, n'hi ha molta gent que depèn d'aquest festival per a tancar, per exemple, com els hotels i tot això, per a tancar les places i tot això, i no podíem esperar a l'última setmana i dir que no es feia i quedar-se tot en l'aire i perjudicar a molta gent. Doncs després han decidit això.
Anava a fer-se a l'esplanada, anava a fer-se en un altre lloc? O...
En principi anàvem a baixar al restaurant Brisamar, pues, té tres salons, pues, anàvem a baixar al saló gran, que és més ampli, més espejat una miqueta, pensant també en el tema Covid i més alt i d'això, però d'això s'ha quedat en l'aire.
No us va agradar la experiència de l'esplanada de Sant Antoni?
Bueno, l'any passat sí. Van continuar fent el mateix lloc, no van canviar de lloc.
El que se va fer va ser una espècie d'inauguració, no? Amb concerts i demés, que sí que vau estar...
Sí, això va ser en setembre, diguem, no? La inauguració de la muntanyeta. Van estar i va estar, allò va ser especial. Si mos permetixen, tornarem a fer-ho.
Ho permetrem ser... o no ho permetrem?
Sí, clar, això s'ha fet en aquesta intenció, no? Que se puguen fer actes i esdeveniments, especialment culturals, musicals, esportius també, i per tant, pues, jo crec que va ser una bona iniciativa, va tindre molt de recolzament i molt d'èxit, i per tant, pues, jo crec que se pot repetir, sí.
Juan Carlos, quan serà la nova data? Podran mantindre el cartell i també quina repercussió negativa ha pogut tindre? Perquè ja s'havien venut d'entrades, suposo que sempre dieu que s'omplin els hotels del voltant, pues, ja estarien les reserves fetes, de les habitacions...
Sí. I en principi això és la nota una miqueta més negativa, pues que una vegada tenisses de la norma, la rutina que dus uns anys, pues la cosa, pues, està una miqueta en l'aire, no saps com hi serà, però bé, en principi l'hem ajornat pel 7 de maig, ja està la nova data, algunes bandes cauen, però és lo mínim, i les bandes de primera, pues, estan ahí. I jo crec que continua sent un gran festival, un gran cartell.
En este moment, qui està en el cartell, per tant?
Pues el cap de cartell, els increïbles taggers, ellos continuen, i l'altra banda estrella, que són los Altragos, bueno, és la banda de una xicoteta broma, la banda d'ací del poble, i que són els que organitzen també el festival, pues continuem i després ja anirem donant sorpresetes.
O sigui, que d'ací al 7 de maig aneu a tancar el grup,
sí,
no?
Sí,
les entrades valdran per el 7 de maig o ara van a posar-se més a la venda?
No, continua tot igual. El que a millor, pues, no puga vindre o el que siga, pues li tornarà l'import i anem avançant.
Quina tristor, no? Estes festes de Sant Antoni, sinó un poc estranyes, rares. Que... El dilluns serà festiu, la gent, pues sí, el que vull anar a fer és la paella i demés, però lo normal és que...
Sí, la veritat que
altres coses, no?
Estes festes, pues, estan molt arrelades. Així, el poble i tots els tenim molt d'apreci a estes festes i la veritat que és una llàstima gran. Però bueno, ja vindrà tot a millor.
El Sant Antoni Pop Festival, per tant, que té ja la data del 7 de maig per a celebrar-se als salons Brisamar. Molt prompte ja tindrem la resta de cartell. I també el tema de les entrades, aquella gent que vulgui tornar-les, que no pugui vindre aquest dia, pues, etcètera, etcètera, etcètera. Algo més que teniu previst per aquest any 2022 que comença de la manera que estem contant?
En principi, lo principal, a veure si podem fer-lo, però no canvia el format del festival, no canvia. Continuarà tot igual.
És un gran esdeveniment per a Betxí. Betxí té la casualitat, curiositat de tindre esdeveniments que no fan a cap lloc. Això del Sant Antoni Pop Festival, molts no sabem ni qui són els grups que venen, però ve molta gent de fora per veure'ls i els allotjaments, i l'altra és la Transbegí, que també...
Sí, no? I a més, efectivament, són dos de les singularitats i particularitats que tenim a Begí, i són dos de les singularitats i particularitats que exportarem la setmana que ve justament a Fitur, com ja vam fer l'any passat, que vam posar la pica en Flandes, per dir-ho així, del Sant Antoni Pop Festival també en la secció dels festivals. I justament el dimecres, que és la nostra exposició allà a Fitur, pues, també parlarem del Transbegí, parlarem del Sant Antoni Pop Festival, i en este cas pues, també parlarem de la romeria que ha sigut declarada festa d'interès turístic de la Comunitat Valenciana.
En el transcurs d'antim d'este programa, des del Palau Castell de Begí també ens acompanyarà Raül Soria, el regidor, entre altres àrees de turisme, per parlar d'això, de les declaracions que han hagut, i també la Fira Internacional de Turisme Fitur de Madrid, que viurem en primera persona el proper cap de setmana, emetent este programa dimecres i dijous des d'allí mateix, des de IFEMA. Juan Carlos Rodríguez, que vagi molt bé el sa de maig, i a veure com completeu ese cartell. Estem així per també donar lo a conèixer, eh?
Muy bien, moltíssimes gràcies, Raúl.
Que vaja bé. 2022, com comença, alcalde?
Pues bé, com tu havies dit abans, un poquet tristos, no? Un poquet tristos en un doble sentit. En este cas, i centrant-me en la festivitat de Sant Antoni, un poquet trist perquè havíem preparat un cap de setmana molt complet, aprofitant que era dilluns la festivitat de Sant Antoni, i bueno, pues esa programació lo que mos permetia era... per un costat, d'alguna manera, fer unes festes patronals com Déu mana, i per una altra, d'alguna manera, donar ja per finalitzada lo que era per dir-ho així, la pandèmia, no? Però lamentablement pues, la realitat s'ha imposat i haurem d'esperar un temps més per entrar en la desitjada normalitat.
Per tant, en quant a infraestructures, el pressupost el van aprovar quan tocava...
Sí, el van aprovar a final de desembre, entrarà en vigor ja definitivament, si no m'equivoco, el 19 de gener, i per tant, pues, a partir d'ella, de fet, avui hem programat ja totes les obres i projectes per enguany, els hem prioritzat i els hem temporitzat, i ara ja és qüestió de que entre el pressupost en vigor i començarà a caminar.
Obres, són amores. Obres, són amores.
Pues mira, si vols que digui la veritat, n'hem programat de neu per enguany.
Mare de Déu.
O sigui, que imagina't. Però bueno, entre les més importants, pues, està la renovació de la remodelació de l'avinguda Primer de Maig, les dues fases del Palau, la segona fase de l'avinguda Primer de Maig, també entra la peatonalització de diversos carrers i places d'ací del casc antic, entra també la remodelació dels vestuaris del poliesportiu i del camp de futbol. Bueno, pues ja t'hi dic, moltíssimes obres i projectes, la construcció de nichos al cementeri, l'adequació i remodelació del frontal del cementeri també. I en definitiva, pues, una sèrie d'obres i projectes, jo crec, importants per a Begí, i per a dotar de millor qualitat de vida als nostres veïns i veïnes, i també per a dotar de millors serveis a tot el veïnat, no? I per tant, pues, esperant ja activar tots aquests projectes i aquestes obres.
Les obres del 21 s'han acabat totes o...?
Bueno, n'hi ha algunes que s'encavalquen, per exemple la del Palau que estem comentant s'encavalca, també tenim encavalcada la remodelació de la Casa de Cultura, l'accessibilitat a la Casa de Cultura, i també hem encavalcat la fase 3 d'edificant a les escoles, però bueno, estem ja a mitjan d'eixes obres i en els pròxims mesos s'acabaran.
Estem a Begí, estem a les portes de les festes de Sant Antoni. Se poden anomenar així, festa de Sant Antoni o celebracions de Sant Antoni o...
Sí, festa de Sant Antoni, el que passa que això, com has dit, el dilluns és festa local i ho podrem celebrar pues, a nivell particular i lamentablement pues, no a nivell públic.
O sigui, l'Ajuntament, la Corporació Municipal no assistirà, no acudís, no n'hi haurà dinar, missa n'hi ha?
No
n'hi ha res.
No n'hi ha cap acte oficial, s'han suspès tots.
Ni foguera.
La foguera la farem el diumenge com de manera simbòlica, però sense programar una eixida des de la plaça Major o sense programar el repartiment de rotllos, per exemple.
O sigui, rotllos no n'hi haurà.
No.
Però l'esforç sí que volen fer-ne i la gent compra.
Això ja és cosa particular d'esforç.
El ball del barrilet tampoc n'hi haurà.
Tampoc n'hi haurà.
Però en la il·lusió que tenia vostè de que la gent pujera a Sant Antoni i veure i s'esplanada, seria el primer Sant Antoni en la reforma que es va realitzar i no hi ha manera.
Sí, no, efectivament. Era d'alguna manera ja presentar públicament, massivament, aquesta reforma de l'esplanada, i a més pues, havíem preparat també una pancarta commemorativa a la Puigadeta per a que tots coneguessin que s'havia declarat festa d'interès turístic de la Comunitat Valenciana, però bueno, malauradament no podrà ser enguany i esperem ja definitivament que pugui ser al gener de l'any que ve i que puguem celebrar-ho com cal.
Betxí és protagonista avui, Antina, al nostre programa des del Palau Castell, les festes de Sant Antoni, les celebracions o les activitats que puguen celebrar-se, i si te pareix anem a altres coses i, bueno, tenim fins les dues per tornar a parlar de Betxí, d'altres assumptes que, evidentment, no sols interessen als betxinencs i a les betxinenques, sinó també als pobles del voltant, resta de comarca i província.
Por supuesto, Raúl, en un ratito vuelvo contigo, pero antes estamos ya a punto de recibir a Xavi Manzanet con una de cinema. En un momentito también.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Si tu sofá se hunde o tu colchón está acabando con tu espalda, tienes que renovarlos. Top Descans te ofrece las soluciones en descanso que mejor se adaptan a tus necesidades y estilo de vida. Además de asesoramiento personalizado, entrega e instalación gratuita y recogida de tu viejo colchón o sofá. Top Descans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación. Topdescans.es.
Caroline, ve hacia la luz. ¡Ve hacia la luz!
¿Qué dices? ¡Con lo cara que está!
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gasman Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gasman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Valla y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Mou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Valla, madera de líder.
Año nuevo, vida nueva y, por supuesto, armario renovado. Ven al Centro Comercial Salera y disfruta las rebajas en tus tiendas favoritas. Aprovéchate de las mejores compras y los mejores restaurantes para tu día de shopping. Salera, muy top.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Hola, Xavi Manzanet, muy buenos días, qué buen ritmo me traes.
Muy buen día, sí, ritme el de la sintonía de esta serie misteriosa, una serie mítica que, com sempre, tractem de recuperar en esta secció i que desvelarem el nom al final del programa, no? I abans de parlar d'esta sèrie misteriosa, sèrie mítica, que potser no ens sona molt la sintonia, però després segur que molts la reconeixen, anem a parlar de les estrenes que tenim als cinemes de la província de Castelló i també de sèries que podem veure en les plataformes digitals. Com sempre, este híbrid de secció en el que parlem un poc de tot allò que podem trobar, no? La primera de les pel·lícules que tenim i que arriba és una pel·lícula que és un remake, és a dir, és una pel·lícula que es torna a fer una versió d'aquella que ja es va fer anteriorment i que ara, pues, canvien alguns ingredients, no? És una fórmula per a retrobar-se amb la pel·lícula original i també per a aquells que no la coneguen saber de què va.
No tiene ni puta gracia, Amber.
¿Quieres jugar a un juego, Tara?
¡Qué susto me has dado! Me has dado susto, Xavi.
Ve, pues a Tochen sonará... pot ser l'inici d'esta pel·lícula, i és que no varia molt en la seva versió anterior de finals dels 90. La pel·lícula és Scream, en aquesta ocasió seria la cinquena part, tot i que, com bé diem, és pues, un remake, un reboot, és a dir, tornen a fer la pel·lícula canviant alguns ingredients, no?, la pel·lícula original. 25 anys després de que una sèrie de brutals assassinats conmocionara el tranquil poble de Woodsboro, un nou assassí s'ha ficat la màscara de Ghostface i comença a perseguir a un grup d'adolescents per a ressuscitar els secrets del passat d'aquest poble. Neve Campbell, que ja era la protagonista original de la pel·lícula dels anys 90, en el personatge de Sidney Prescott, torna a ficar-se al front d'esta pel·lícula, tot i que ara no serà la patidora, sinó que serà la investigadora la que ajudarà a tractar de resoldre estos crims. Li acompanya Courtney Cox, Gale Weathers, que ja estava també en la pel·lícula original, i David Arquette, de Will Reilly, que també formava part del repartiment original. Retornaran, per tant, els icònics papers de Scream, junt a nous personatges com Melissa Barrera, Kyle Ganniger, Mason Gooding, Mike Madison, Delaney Minette i Jenna Ortega, entre altres protagonistes. I ahí està la primera de les estrenes que tenim als nostres cines, però, com sempre, ens passem una miqueta per les plataformes digitals per veure quina oferta que ens proposen, i he volgut destacar un documental, una sèrie documental de 4 episodis que es centra en l'icònic cantant i músic Rafael, i la sèrie es diu Rafaelismo. Rafael!
Nunca me ha gustado mirar atrás, porque para mí el pasado no existe. Pero ha llegado el momento de volver sobre mis pasos, de contar mi vida y la de los míos. Estoy preparado.
Los demás. Uno de los grandes, Xavi?
Efectivament, Rafael, qui no el coneix, tants anys damunt dels escenaris, més de 60 anys, i ara ha fet un documental, l'únic... en el que ell s'ha implicat activament, la seva família, el segell discogràfic. Rafaelismo és un gènere en si mateixa, un moviment artístic que va més enllà del personatge. És un documental sobre el llegat d'este cantant per a les futures generacions en forma de sèrie, que està dividida en 4 parts. És un retrat íntim que aprofundirà en els secrets, en els pensaments i en els somnis d'una persona irrepetible que ha despertat controvèrsies, passions, misteris, i que viu en el demà i que mai li agrada mirar enrere, que mai es rendeix en el passat ni en els moments d'adversitat. L'incombustible Rafael, Rafaelismo, documental, que es repassa els 60 anys d'este músic i que es pot trobar a la plataforma Movistar Plus. Passant-me per la plataforma Disney, he estat veient una sèrie que és una de tantes sèries que ara estan sorgint entorn al fenomen de Star Wars, un fenomen que bé, ja du instal·lat en nosaltres 45 anys, però que novament Disney, que va ser qui va comprar els drets de totes les pel·lícules de Star Wars, està aprofitant i està fent sèries entorn a aquestes pel·lícules. En este cas, El llibre de Boba Fett és una sèrie que centra en un dels personatges que no era molt important en la trama, però que li han donat la seva pròpia sèrie ara en la plataforma Disney Plus. I escoltem l'àudio, el tràiler de El llibre de Boba Fett.
Vamos a ello.
No soy un cazarrecompensas. No es eso lo que dicen. Sé que ocupas el trono de tu antiguo jefe. Jabba era un líder temido.
Me estàs dando mucho miedo hoy.
Bé, per aquí no conega este personatge, Boba Fett era un dels cazarrecompenses que hi ha en les pel·lícules originals de Star Wars. Crec que en total és 4, 5, 6 minuts en les tres pel·lícules, és a dir, no tenia pes pràcticament en la trama, però que per lo icònic de la seva vestimenta i per el que suposa el personatge, obri un món de possibilitats i Disney ho ha volgut aprofitar. Li ha fet la seva pròpia sèrie, com ja va fer en el Mandaloriano, i el llibre de Boba Fett ens conta precisament ese submón de Star Wars, en ese bord exterior, en ese planeta Tatooine desèrtic, uh-huh, on este personatge malviu i tracta de refer el seu imperi, diguem, de contrabandista, bandolero, com vulguem veure-ho, després de la mort d'un dels personatges que sí que mor efectivament en les pel·lícules de Star Wars, que és Jabba el Hutt, i ell trata de pues, refer i seus dominis. I tot això centrarà pues, a seves aventures en este planeta i les relacions que té tribals en els altres personatges de la trama. He de dir que m'agrada que en esta sèrie puguem trobar a Temuera Morrison, que és el protagonista que eixia fent de Jango Fett, bueno, de Boba Fett en les pel·lícules que després van fer de Star Wars, és a dir, que han recuperat actors originals, m'agrada que esta trama d'espagueti western que li han donat a Star Wars ara, tot com brut, com desgastat, com passat de volta, i esa estètica per la que han apostat, està molt bé. I el que no m'acaba de convencer tant és la trama. Jo crec que a voltes és un poc difícil de sostindre esta història que està basada en xicotetes trames, però que ninguna acaba sent massa transcendental, i crec que no té ese ritme ni esa passió que tenia Mandaloriano, l'anterior sèrie que més o menys és pareguda. Però sí que m'agrada que n'hi hagin dos trames principals obertes, una sobre el passat del personatge i una sobre el present, i que en algun moment, espere, confluiran, i això serà pues, el que ens aportarà algo més a aquest univers de Star Wars. Comentar que és una sèrie d'obligat visionat per als que ens agrada Star Wars, jo l'estic veient gustosament, però també entenc que no a tot el món li enganxa de la mateixa manera. Per seguir parlant de la programació que tenim, en el Paraninf trobem Días Salvajes, una pel·lícula de 1990 del director hongkonès Wong Kar-wai. És una pel·lícula que està ambientada en els anys 60 i que ens conta la història de Judy, un jove atractiu i seductor que intenta trobar la seva mare biològica després de descobrir la veritat sobre la dona que l'ha criat. Per a qui no conega Wong Kar-wai, que segur que no és a lo millor molt conegut per així, és un director de cinema asiàtic que s'ha forjat el seu propi nom i el seu propi estil contant històries personalíssimes sobre la seva cultura i també que tenen validesa universal sobre relacions entre els personatges, sobre la seva, el seu passat. En fi, que és un director que està que ve molt ben avalat i que esta pel·lícula pot ser una manera de retrobar-se amb la figura d'este personatge i en la seva obra, no? I ara ja, per acabar, i abans de parlar de la taquilla, anem a veure esa sèrie misteriosa, quina era i de què anava, a veure si l'han adivinat els nostres oients.
Salvado por la campana.
Ah, que ya lo dice.
Ya nos lo ha dicho, ¿eh? La sintonía ya nos lo ha dicho. Ve, Salvados por la campana, serie mítica, comedia juvenil dels anys 90 i que tots hem pogut veure enèsimament repetida en les televisions generalistes. La trama principal de la sèrie en les aventures d'un grup de sis amics a qui interpretava Marc-Paul Gosselaar com a Zach, Mario López com a Ace Slater, Dustin Diamond com a Screech, Tiffany Amber Thyssen com a Kelly Kapowski, Elizabeth Berkley com a Jessica Spano i Lark Borges com a Lisa Tartel. Eren els sis personatges protagonistes, tot i que n'hi havia un mogolló de secundaris. L'acció es desenvolupava principalment en l'Institut Bayside habitualment ells feien vida i també en una hamburgueseria propera on els xics pues, menjaven habitualment i passaven tots aquells esdeveniments que no eren més allà, que no eren el ball de l'institut, no? Els problemes provocats per ells i els líos en els que es posaven giraven les trames de tots els capítols, eren capítols breus, en trames senzilles, i que al final pues, acabava amb una resolució, amb una lliçó presa, i que era el que transcendia. Com tots sabem, han tingut destins incerts els seus actors protagonistes. Alguns han seguit fent sèries com Mario López, inclús programes i concursos de televisió. altres com Dustin Diamond, a qui interpretava Screech, ja no viu, va faltar farà un parell d'anys, va tindre també una vida un tant turbulenta, i del resto d'actors poc se sap. Va ser una sèrie molt exitosa que va acabar el 22 de maig de 1993 amb la graduació, per fi, d'estos escolars, d'estos, bueno, d'estos alumnes d'institut, i va deixar molt bon sabor de boca perquè va ser una de les primeres sèries sobre adolescents en l'institut i en el seu entorn, i adaptada pues, al llenguatge i als codis dels anys 90, no? Entonces, pues, recordar amb carinyo esta sèrie dels anys 80-90, que com sempre tractem de portar una sèrie per a revisar-la i parlar d'ella. I taquilla, com està anant la taquilla?
Taquilla.
Quina és la pel·lícula més vista? Pues, com era d'esperar, Spider-Man No Way Home torna a repetir posició com a la pel·lícula més vista, este taquillazo. Seguís Canta 2, una pel·lícula musical d'animació. Matrix Resurrections, que és ja esa quarta part de Matrix que ha tornat per pegar-li una volta més a aquesta història de Neo. The Kingsman, la primera missió, pel·lícula d'espies i acció dirigida a un públic familiar.
Uh-huh.
West Side Story,
hombre,
este remake de Steven Spielberg que torna al cine i que ha tingut bona crítica. Està en cinquena posició. Mamá o papá, comèdia espanyola. Delicioso, una pel·lícula sobre el primer restaurant que es va obrir en França i que conta la història d'un chef que abandona el seu senyor per fer el seu propi camí. El contador de cartes, La casa Gucci, pel·lícula veterana ja de la que vam parlar també no fa molt en la crítica, i Way Down tancarien el rànquing de pel·lícules més vistes. I fins així, pues, la secció d'una de sèries i cinema d'esta setmana.
Muchas gracias, Xavi Manzanet. Como siempre ha sido un placer, lo hemos anotado todo. Este fin de semana tenemos muchas opciones.
Efectivament, tenim moltes opcions, tant en el cine com en les plataformes digitals a les que estiguem subscrits. O sea que, si no voleu eixir de casa, cosa que ara tampoc passa res.
No passa res. Nada, entre el frío y el... Bueno, entre el frío y el Omicron yo creo que...
No passa res, és que no demà a casa ven una sèrie, o sea que a disfrutar i que passeu, com sempre, molt bon cap de setmana i ens veiem la setmana que ve a una de sèries i cinema.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, pues nos vamos acercando a la una de la tarde y uno de las poblaciones, una de las poblaciones que sí que va a celebrar el Sant Antoni en Villarreal es la Machá de Sant Antoni, que volverá a recorrer las calles de Villarreal gracias a la congregación de lluïsos que recuperan el tradicional desfile para conmemorar la festividad del patrón de los animales después de que en 2021 pues tuviera que suspenderse por la pandemia. La bendición y el pasacalle de animales se realizará este domingo 16 de enero, víspera de Sant Antoni, a las 7 de la tarde. El pasacalle arrancará en la plaza Mossèn Ballester, pasará por diversas calles de la ciudad para terminar en la sede dels lluïsos. Y allí se realizará la bendición y reparto de los 3.500 rollos entre los participantes. Eso sí, con el fin de garantizar los protocolos para la pandemia, se ha previsto un dispositivo especial para el reparto de los rollos de una forma más ágil. Este viernes 14 de enero tenemos un programa muy especial con Bechi. Después de la información volvemos a ponernos en contacto con Raúl Puchol. En el Palau Castell, en Bechi. Y ahora a la una, continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Ser su mitad no basta, también necesito su perdón.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, en este viernes en el que si tienes previsto comprar un test de antígenos, yo te recomendaría que hicieras caso a José Mota.
Hoy no. ¡Mañana!
Pues eso, hoy no. Si puedes, mejor espérate a mañana porque ya entonces habrá entrado en vigor el nuevo precio de los test de antígenos que no podrán venderse por encima de los 2,94 euros. Si lo compras hoy, pues seguramente vas a pagar el doble o incluso un poquito más. Bueno, tiene gracia, como anunció ayer esta limitación de precio la ministra de Sanidad, como si estuviera entregando un premio, ¿eh? Como cuando ahí con muchísima intriga abren el sobre y dicen aquello de el jurado ha decidido por unanimidad que... Escucha.
Sin más, les anuncio que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros.
Pues nada, así como si entregase un Oscar, un Goya o un Grammy, anunciaba esta medida que está muy bien, pero que llega tarde, porque lo suyo pues era que se hubiera tomado justo antes de la Navidad, cuando todos nos tuvimos que hacer estas pruebas por seguridad, para poder juntarnos con la familia o con los amigos. La medida, no te creas, que convence además a las farmacias, que creen que se tenía que haber hecho con mayor previsión, porque ya tienen comprados unos tests que van a tener que vender perdiendo dinero.
Presupone que nuestros test han sido comprados a 2,90, se venden a 2,94, entonces tenemos ganancia de 4 céntimos, ¿vale? Eso no es cierto. A día de hoy, ¿vale? Yo no sé cuándo tengamos que comprar de nuevo. Lo que vamos a tener es un margen negativo. Es que aquí parece que los que hemos puesto precios somos las farmacias. El gobierno ha llegado también tarde, otra vez, igual que las mascarillas, y yo pienso, con la experiencia que hemos tenido, ¿no podíamos haber hecho una previsión?
Pues es lo que nos contaba Deli, que tiene una farmacia en Madrid, pero es el enfado general del sector. En lugar de intervenir el precio, pues igual hubiera sido más fácil permitir que estas pruebas se vendieran también en supermercados y que el propio mercado regulara su precio, como pasa en otros países europeos como Francia o Alemania o Portugal, donde, fíjate, Mercadona, empresa española, pues vende allí esas pruebas que en nuestro país, sin embargo, no puede ofrecernos. Esto ha hecho que los precios en estos países sean mucho más baratos desde hace tiempo, además, algo importante teniendo en cuenta que para detectar casos positivos cada vez se hacen menos PCR, con los centros de salud completamente colapsados y ante casos además ya no tan graves. Y más cosas sobre el COVID. Los mayores de 18 años se pondrán también la tercera dosis de la vacuna y se autoriza la cuarta para personas de riesgo muy alto, por ejemplo, enfermos de cáncer, trasplantados, en diálisis, inmunodeficientes también. No es una dosis de refuerzo, ¿eh? En este caso es una adicional, porque al tener un sistema inmunitario más débil, pues necesitan una mayor protección. Mientras, la vacunación de los niños, los que tienen entre 5 y 11 años, va cogiendo ritmo. Los datos que avanzamos hoy en COPE confirman que un mes después de empezar a vacunarlos, más del 38% tiene al menos ya una dosis puesta. El objetivo del gobierno es llegar al 70% como tarde, el próximo 7 de febrero, y para mediados del mes de abril, que 7 de cada 10 niños tengan ya la pauta completa. Es un reto ambicioso, porque hasta ahora el ritmo no ha sido tan rápido como se esperaba, pues por el recelo de algunos padres, pero a la vista de los pocos efectos adversos notificados parece que la cosa está cambiando. Bueno, de momento, quédate, que en esta época en la que todo sube, al menos los test de antígenos bajan.
Hoy no. ¡Mañana!
A partir de mañana costarán 2,94 euros en todo nuestro país. Es viernes 14 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Se confirma la fuerte subida de los precios en diciembre. El IPC quedó en el 6,5% de tasa interanual, es decir, los precios están un 6,5% por encima de hace un año en máximos de hace 30 y superando las expectativas de los expertos. La principal causante ha sido la electricidad, que ha batido récords y es un 72% más cara que en 2021. También la vivienda ha subido un 23%, los alimentos y bebidas no alcohólicas un 5% y un 3% los hoteles, cafés y restaurantes. Los salarios, por contra, subieron, sí, pero un 1,5%, así que seguimos perdiendo poder adquisitivo. El Instituto Público La Cetania de Manresa, en Barcelona, se ha negado a impartir el 25% de las materias en lengua castellana a una alumna, como pidió su familia amparándose en la sentencia del Tribunal Supremo. El centro envió una carta a los padres firmada por el director y la secretaria del instituto y que lleva el membrete de la Generalitat, en la que se justifican asegurando que siguen las indicaciones de la Consejería de Educación y que, por tanto, dicen, seguirán con los criterios lingüísticos aplicados hasta ahora. Y este fin de semana, atención, hay que preparar el abrigo, los guantes y la bufanda, porque el frío va a ser el protagonista en más de media España. Se esperan temperaturas hasta 10 grados bajo cero en Aragón, Cataluña, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. Por lo menos en esas zonas va a lucir el sol. Sí se esperan lluvias en el sudeste peninsular, Baleares y en las Islas Canarias. Y el segundo grupo de obispos españoles en visita ad limina se han reunido esta mañana con el Papa Francisco. Para esta hora está prevista en el Colegio Español de Roma una rueda de prensa con los arzobispos de las tres provincias eclesiásticas. El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, y Joan Planellas, arzobispo de Tarragona. Y además contamos, en el mensaje publicado al final de su asamblea plenaria, los obispos de Venezuela denuncian la crisis que sufre el país con un desmantelamiento de las instituciones democráticas y el dramático éxodo debido a la emigración forzada de 6 millones de venezolanos.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues hoy la Supercopa y Djokovic son los protagonistas, claro.
Sí, Real Madrid-Athletic de Bilbao va a ser la final de la Superliga el domingo a las 7:30 de la tarde. El Athletic agudiza la crisis del Atlético de Madrid tras ganarle anoche 2-1 y va a jugar su cuarta final en el plazo de un año. La noticia en el Real Madrid es el positivo por COVID de Dani Carvajal, que se va a perder esa final. Y la otra noticia del día, como decías, Australia, que le retira el visado a Djokovic, pero sigue en el aire su participación en el torneo, Ángel García.
Esto es muy largo, vaya circo estamos montando. El ministro de Inmigración australiano ha retirado el visado a Novak Djokovic y será deportado por motivos de salud en base al interés público. ¿Qué pasa? Que sus abogados están apelando en estos momentos. Mañana Djokovic tiene una entrevista con Inmigración por la mañana y después será detenido hasta que se celebre el juicio el domingo. Podrá seguir trabajando con sus abogados, pero siempre con agentes de la fuerza fronteriza vigilándole. Y ojo, con esta nueva decisión, legalmente Novak Djokovic no puede entrar en Australia durante los próximos 3 años, salvo ciertas circunstancias que afecten a los intereses de Australia, es decir, con una invitación del gobierno de Australia para que por lo menos el año que viene sí que pueda jugar el Abierto de Australia. Recordamos que este año empieza el lunes y además le tocaría jugar el lunes a Djokovic, así que el domingo el juicio definitivo de momento está sin visado y deportado.
Hablando de circo y de problemas, la Federación de Fútbol acaba de emitir un comunicado de apoyo al jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, por las amenazas sufridas. Y Marc Márquez ha contado hoy que evoluciona bien de su problema en la vista, pero reconoce que se le pasó por la cabeza dejar las motos.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. En un momentito nos acercamos a Betchi para hablar con Raúl Puchol, pero antes vamos a dar un repasito, una ojeada para ver cómo está la información. Nos metemos en castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Sanidad activa el enlace para solicitar las bajas laborales para pacientes con casos COVID diagnosticados en Castellón. En cuanto al tiempo, que nos ha llegado el frío, la verdad, qué frío hace. Contactamos con AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que predominen los intervalos nubosos en el cielo. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes variaciones, con máximas de 14 grados en Castellón de la Plana y también de 14 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá del norte y algo más intenso en el litoral, mientras que seguirá flojo y de dirección variable en el interior. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana sábado, esperamos un día en Castellón de cielos poco nubosos o despejados, con tiempo estable en general. Por último, las máximas mañana no cambiarán demasiado, con valores de 15 grados en Castellón de la Plana y de 13 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra web cope.es/Castellón, la noticia principal es la de Castelló supera por primera vez los 5.000 casos activos de coronavirus. La capital de La Plana, eso sí, se mantiene con una incidencia acumulada menor a la media nacional. Por otra parte, nos hacemos eco del boicot a la vacunación contra la COVID de escolares en Villarreal. Labora destinó en 2021 24 millones de euros para programas de inserción laboral. Burriana pide a la Generalitat poder regularizar el mayor número de viviendas posible en la Marjalería. Y las mínimas acarician los menos 10 grados en el interior de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues nos está presentando un fin de semana muy interesante, Raúl.
És, així és, Santín, és un cap de setmana molt interessant, no? De molta foguera, en molts llocs, i ja saps que sempre busquem els més emblemàtics, i a Betxí és emblemàtic la festa de Sant Antoni que comença a contar d'abans. L'alcalde Alfred Remo, Lari Franco, pues, enguany no serà així, no hi ha cap acte institucional, qui vulgui pot anar per lliure amb el seu animalet a pegar la volteta a la foguera, si vol. L'Ajuntament no ho farà institucionalment, ni tampoc pujarà a la muntanya de Sant Antoni, ni tampoc hi haurà el dinar, ni estarà a la missa el proper dilluns, que és festa local, encara que la gent podrà anar a fer-se paellons. Vostè sap cuinar paellons, Alfred Remolar, o...?
Bueno, fem els nostres pinets, fem el que podem, sí.
Ens alegra. Estem al Palau Castell de Betxí, ara parlarem de quina ampliació, la nova subvenció, les 400 i pico mil euros. Els divendres és el nostre dia oficial del turisme, Turiscope Castelló, això serà a partir de la 1:30 amb Alberto Marco, però diem també al principi que ens acompanyaria Raúl Soria, el regidor, entre altres àrees de turisme. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Raúl.
En la maleta suposa que preparada ja per a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, a la que Betxí un any més tornarà.
Sí, efectivament. Ja hi tornem, tenim una roda de premsa el dimecres, en principi hem de tancar-la, però en principi serà per la vespre, a les 4, i presentarem, està titulada, les nostres dues festivitats que s'han sigut declarades aquest any bé d'interès turístic autonòmic, com són el Trasbetxí i Sant Antoni, i anem a explicar a la premsa, a tot el món que ens vulgui escoltar, en què consisteixen i per què són tan peculiars i per què han sigut declarades de l'interès turístic autonòmic aquest any.
Recorda les crítiques rebudes el primer any que van anar a Betxí a presentar coses allí? Vostè se'n recorda, no?
Sí, me'n recordo.
I després d'allò, què ha passat?
Doncs després d'allò, pues, el Trasbetxí va passar d'interès turístic provincial autonòmic i, en este cas, la festivitat de Montes de Sant Antoni d'interès turístic local autonòmic ja directament.
És que hi ha moltes vegades que se confon, la gent ens confondim, perquè quan parlem de turisme parlem, no sé, us imagina, pues, en castellà és los veraneantes, no? La playa i tal, entonces veu Betxí i diu, i així que n'hi ha de turisme, bueno, pues dintre del que és el ventall turístic hi ha també esdeveniments que congreguen a molta gent de fora del mateix municipi que poden ser considerats d'interès turístic, com en este cas és la Transbetxí i com en este cas és també les festes de Sant Antoni.
Efectivament, cada poble té la seva idiosincràsia. I nosaltres som un poble xicotet, però tenim aquestes coses, com per exemple el Trasbetxí, que és un esdeveniment esportiu únic que congrega molta gent. Venen corredors d'Alemanya de fa molts anys, i la veritat, i porta ja molts anys fent-se, i el poc que fem, pues, intentem que la gent ho conega i que visiten el nostre poble.
La Transbetxí, que va ser Premi Turiscope Castelló en este any passat, l'any 2021, que per cert, el dimecres dia 26 es presenta al Real Casino Antic de Castelló l'anuari 2021 de Cope Castellón, i també reflecteix tots els premis que lliurem al llarg de l'any, els Premis Cope Castelló, els Solidaris de Cadena 100, els Gastrocope i també els Turiscope, i ahí estarà la fotografia rebent i ser Premi Turiscope Castelló, una festa de rellevància autonòmica com és la Transbetxí. Sabem algo de l'organització, com estan duent l'òpera aquest any 2022, després del que...
Pues este matí justament ho comentàvem en la comissió, de moment el que ens arriba és que n'hi ha voluntat de fer-se, jo crec que és un esdeveniment que és a l'aire lliure i per tant jo crec que en guany sí que podrem realitzar-lo, però bueno, això sempre normalment deixem passar el mes de gener perquè està Nadal, està Sant Antoni i això, i jo crec que a febrer ja començarà l'engranatge i per tant pues, esperem que enguany sí que puguem celebrar-lo.
Com volien celebrar aquesta festa de declaració d'interès turístic autonòmic de les festes de Sant Antoni i què no podrà fer-se o com ho han reorganitzat, Raül?
La veritat és que teníem una programació prou àmplia en tributs, en orquestes, també anàvem a, ja estaven a, quasi realitzats uns tríptics per a donar-lo als postos, als llocs turístics dels pobles del voltant. Per exemple, venen, com a curiositat, venen tots els anys del càmping, d'un càmping de Moncofa, ofereixen als britànics que s'allotgen ahir en hivern la possibilitat de vindre a Sant Antoni, i un any sí i un any no venen un autobús a Sant Antoni. Doncs la nostra idea era pues, aprofitar aquest títol que se'ns ha donat, fer un tríptic, donar-lo als càmpings del voltant, perquè no sols de Moncofa, que vinguin d'altres puestos, per a que coneguin la nostra festivitat. Però bueno, tenim un altre any per continuar treballant. Aquest, com deia l'alcalde l'altre dia en el ple, hem aprofitat aquest temps que no puc fer res per a poder presentar la documentació per a les nostres festivitats. Pues aquest any que tenim que no s'ha pogut fer, pues aprofitarem per a continuar treballant per a que el pròxim any siga molt millor.
Que més esdeveniments pensen desenvolupar des de l'àrea de turisme en aquest any 2022? El Palau Castell seguirà tenint les seves visites?
Sí, a veure quan finalitzen les obres, que el Teatre Modernista està previst per abril i poder ja obrir-lo per a visites. L'altre dia vam vindre unes persones de la Vall que se criden a l'Ajuntament i els llocs que podem oferir per a mostrar que no estan en obres, pues l'ensenyem. La veritat que crida ara poqueta gent perquè saben que estan en obres i no se pot visitar tot, però n'hi ha molta gent interessada de València, dels llocs que criden. Nosaltres pues, sempre s'oferim, l'obrim i els instem per a que el visitin les pròximes vegades quan estigui més finalitzat i podem fer visites guiades, etc.
De fet, si em permets, este matí ja s'ha estat parlant de la programació de primavera i en concret el Festival de Guitarra i Vi s'ha previst ja fer-lo al Teatre Modernista i al Palau i al Pati Renaixentista del Palau. Per tant, esperem ja que en maig estiga ja disponible i serà un dels actes i aquest Festival de Guitarra i Vi que se faran ja en el Teatre Modernista.
Veig, és un municipi que té dos festes d'interès turístic autonòmic, és un municipi que va a la Fira Internacional de Turisme de Madrid Fitur, és un municipi que va a desenvolupar també una sèrie de visites guiades al Palau Castell de Betxí, però no té oficina de turisme. És el gran repte o...?
Sí, la veritat és que...
No sé si de manera presencial o virtual o...
No,
també de noves tecnologies.
Antes de la pandèmia vaig estar en contacte amb la Secretaria Autonòmica de Turisme i ja me van dir els passos a seguir i tot. El que passa que n'hi ha que establir un lloc, que és el Palau, pues podria ser un lloc perfecte per a fer-lo, però n'hi ha que veure quan acaben les obres, on ficar-lo, on situar-lo, i és un procés llarg, però la nostra idea és sí, tindre molts pobles més xicotes que vegin tenir oficina de turisme. La nostra idea és poder tindre-la en un futur.
Pensa desenvolupar algun sistema tecnològic, ja que també és el regidor de noves tecnologies, avui en dia que està molt de moda lo de les apps per visitar virtualment, perquè ho pensa i diu, què puc veure en Betxí? Només el mirador que hi ha a Sant Antoni, des de l'esplanada de Sant Antoni, o que puga ser també este Palau Castell, les rutes senderistes que hi ha, que estan molt ben senyalitzades ja per cert, serien una part fonamental.
Sí, efectivament, una altra part del turisme és el tema del turisme actiu. Ens han visitat ja diverses empreses per el tema de promocionar, de poder ficar en les balises els QRs per a que la gent per a poder fer les rutes, etc. I estem treballant això i a poc a poc anirem millorant totes les ofertes que pot tenir el nostre poble.
Millorant les ofertes turístiques d'un municipi que no té ni oficina de turisme ni allotjaments. Hi ha moltes vegades que s'ha parlat d'empreses que s'han pogut interessar.
La veritat és que tenim una manca d'allotjaments i que també passa en altres pobles, però és que al final Betxí, pues, poden vindre de València, poden vindre d'altres llocs, poden quedar-se en altres llocs propers que n'hi ha en allotjament, poden visitar Betxí, poden visitar Vilavella en un mateix dia, poden allotjar-se en un altre lloc. Al final és com mancomunar els pobles que són tan xicotets, pues, mancomunar el turisme entre tots i que una persona que visite pues, la plana pues, vaig al voltant i passe per Bechinca, que s'allotja en un altre lloc.
Fira Internacional de Turisme de Madrid Fitur, que és la propera setmana, allí estarem en directe dimecres i dijous, i tot va bé, i tot va bé en aquest moment és que no pillem ningú el Covid ni coses d'estes. Bechica que realitzarà aquesta doble presentació de les dues festes d'interès turístic autonòmic. Quines previsions més té de contactes o de desenvolupar també des d'esta Fira Internacional de Turisme de Madrid Fitur, Raül?
No, ens reunirem, mirarem a veure també altres pobles el que fan, que això és molt important per a veure el que se fa bé, pues, intentar aprendre d'ells, i reunim-nos en les empreses que puguem a veure en cites que tinguem per a tot el tema que dius tu del turisme actiu. Doncs hi ha moltes empreses que també estaran allí a veure el que ens ofereixen.
Agrícola, industrial i turístic, el municipi de Bechiga.
Bueno, estem intentant diversificar tota l'oferta
i en obres el Palau,
en obres, intentant diversificar l'oferta que tenim, i bueno, pues, la veritat que qualsevol front que s'obri i que pensem que és important per a la població, pues, intentem treballar en elles.
Betxí, protagonista sempre al voltant de Sant Antoni en este programa. Antín, si te pareix, anem a altres coses, sí. I abans de que arribi el Turiscope Castelló amb Alberto Marco, acomiadarem la presència i agrairem de nou a Alfred Remolar i Frank, que ha obert les portes als micròfons de Cope una vegada més d'este Palau Castell de Bechiqui. Ara no sé si duem així 7 anys, 6 anys, ara farem un poc de recompter dels anys que du de remodelació, d'adequació, de rehabilitació el Palau Castell de Bechiqui i els que queden.
Sí, efectivamente, querido compañero, luego nos volvemos a escuchar, luego volvemos contigo a Bechiqui, pero ahora nos interesa muchísimo hablar con la alcaldesa de Benicàssim, Susana Márquez. Va a ser en un momentito y será con Quique Rodríguez.
Benicàssim ensalza su cultura, sus costumbres y sus tradiciones más arraigadas con la celebración de las fiestas en honor a Sant Antoni Abad y Santa Águeda. Hasta el 23 de enero, disfruta con prudencia y responsabilidad del amplio abanico de actividades preparado para todos los públicos. Consulta la programación entre www.benicàssim.es. Ayuntamiento de Benicàssim.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón. Domingo 6 de febrero, a las 11 de la mañana, desde el Paseo Ribalta, la Asociación Española contra el Cáncer iniciará su marcha. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafa Lafena, en la planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya tenemos por aquí a Quique Rodríguez y ya está preparada la alcaldesa Susana Márquez para hablar con nosotros. Quique, ¿estará ya todo listo?
Ya está todo listo en Benicàssim para disfrutar de las fiestas de San Antonio y Santa Águeda. Alcaldesa Susana Márquez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
A partir de esta tarde tenemos fiestas en Benicàssim adaptadas a la situación.
Pues sí, la verdad es que desde la responsabilidad y la prudencia hemos querido trabajar en un programa de fiestas adaptado a la situación sanitaria del momento, como no puede ser de otra forma, en el que pues velar por la seguridad sanitaria de todos los asistentes va a ser uno de nuestros objetivos principales. No obstante, pues no hemos querido renunciar en una semana tan importante para el municipio de todas aquellas actividades y actos más tradicionales, y hoy esta tarde a las 6 de la tarde pues vamos a iniciar esa semana de fiestas con el traslado del estandarte de San Antonio, que es el que marca el inicio de estas fiestas, como digo, en las que pues vamos a poner en valor pues nuestra cultura, nuestras tradiciones más arraigadas, y bueno, pues darle un poco de felicidad e ilusión a la gente, que es lo que realmente, pues como digo, desde la prudencia y la responsabilidad individual de cada uno, pues vamos a poder celebrar.
¿Qué vamos a poder estar celebrando, como usted ha dicho, durante estos días?
Pues hoy damos inicio el traslado del estandarte, después el sábado van a haber actividades infantiles y también una carreta de canicross, que ya va siendo un clásico en nuestra semana de fiestas, y después el domingo con el volteo de campanas van a iniciar los actos más tradicionales, como va a ser la bendición y reparto de la coqueta, en el que este año pues hemos tenido que adaptar a la situación sanitaria el recorrido para que discurra por calles amplias, desde la avenida de Castellón hasta la calle de Santo Tomás. Vamos a evitar las 3 vueltas que se daban de todo el recorrido de la procesión la noche previa a San Antonio, porque discurrían por calles estrechas y la normativa sanitaria pues nos aconseja y nos recomienda que se busquen espacios amplios. Por eso la avenida de Castellón y la calle Santo Tomás van a ser el epicentro central del reparto de esta coqueta. Y este año también hemos tenido que cambiar las normas de participación, puesto que el reparto solo se realizará a aquellas personas que participen en el desfile, que vayan ataviadas y que porten un animal como marca la costumbre. La idea y la intención es evitar esas aglomeraciones de personas que se esperaban al final del recorrido para pues alcanzar ese dulce típico, que evidentemente este año solo se podrá repartir con todas las medidas sanitarias y de seguridad a los participantes.
Vamos a tener también aspectos culturales, musicales y, muy importante, para aquellas personas que también de fuera de Benicàssim quieran visitar la población, actos taurinos, pero con medidas muy estrictas, el pasaporte COVID, uso de la mascarilla.
Sí, la verdad es que la normativa COVID de Bous al Carrer es muy restrictiva, como no puede ser de otra manera, y van a haber personas voluntarias en la entrada del recinto taurino para poder solicitar ese pasaporte COVID y estar velando por la seguridad del resto de todos los asistentes y participantes, pues con el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Son medidas que marca la propia Generalitat a través de la normativa de Bous al Carrer y que todos aquellos participantes pues van a tener que cumplir. Van a haber personas velando que por ese trabajo, ¿no?, y por ese cumplimiento de las normas, y yo pues les pido a todos los asistentes que tengan paciencia, pero que la normativa sanitaria del momento exige así que sea el cumplimiento de todos los actos que vayamos a celebrar, y que de lo que se trata al final es de disfrutar unas fiestas con tranquilidad, con seguridad, y pues que al final pues vamos a tener que atender todas esas recomendaciones.
Y el lunes el día grande, con esa misa a las 11 de la mañana en honor a San Antonio Abad y Santa Águeda.
Sí, va a celebrarse en el complejo parroquial San Juan Pablo II, que es un espacio más amplio para que los asistentes puedan guardar esa distancia interpersonal, y después inmediatamente se celebrará la procesión de los santos, que son los patronos de Benicàssim, San Antonio Abad y Santa Águeda, con la clásica y tradicional ya ofrenda de flores a Santa Águeda, todo por la mañana. A las 11 será la misa y acto seguido será todo el acto de la procesión y ofrenda de flores. Va a ser un día pues también muy entrañable, en el que este año pues hemos tenido que renunciar a la procesión de la tarde, por eso vamos a concentrar todos los actos en el transcurso de la mañana.
Las fiestas en honor a San Antonio Abad y Santa Águeda, que comienzan en Benicàssim esta tarde y que además coinciden con una cita importante para Benicàssim, para la provincia de Castellón, para el sector turístico, como es la Feria Internacional de Turismo de Madrid, de Fitur, donde alcaldesa también Benicàssim es importante que esté allí representando a la ciudad y representando a todo el sector.
Pues efectivamente todos los años las fiestas de enero, las fiestas de Benicassim nos coinciden también con nuestra asistencia a Fitur, que este año vuelve a recuperar su cita tradicional del mes de enero, sus fechas originales, y allí vamos a estar representando al Ayuntamiento de Benicassim como destino turístico que somos, para vender paquetes experienciales, que es lo que ahora está en auge, y sobre todo para vender pues todas las maravillas de nuestro municipio. Fitur es una feria internacional donde Benicassim tiene que estar para exponer y para mostrar pues todo lo que supone volver a Benicassim en un momento en que las personas tienen necesidad de volver a viajar, y vamos allí a explicarles las ventajas que tiene venir a Benicassim, las experiencias que puede vivir si vuelve a Benicassim, y estoy convencida de que con las ansias que tenemos todos de viajar, volverá a ser un destino preferente para este año 2022.
Alcaldesa, que vaya muy bien Fitur y también las fiestas, que podamos celebrarlas, que se puedan disfrutar durante los próximos días, toda la semana en Benicassim.
Muchísimas gracias, gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, Quique, has estado hablando hace unos minutitos con la alcaldesa de Benicassim, con Susana Márquez, y ahora mismo querríamos, que es la 1:30, en COPE más Castellón, soy Antín Teruel, que nos des la última hora informativamente hablando.
Tindrem San Antonio a Benicassim, no per exemple a Castelló de la Plana, si a Vila-real, no a Almassora. Hi ha diferents criteris segons les poblacions. Aquesta és la normativa que han ficat alguns ajuntaments, han sigut més restrictius que uns altres. L'última hora passa pels xusgats. El dimecres es va celebrar el xui contra Ali Branca, la exvicealcaldessa de Castelló per Compromís, i Enric Nomdedeu, el secretari autonòmic d'Ocupació, també va ser vicealcalde a la ciutat i terme de Castelló, també per Compromís. Tot perquè el Partit Popular els acusava d'un presumpte delicte per utilitzar, suposadament, el correu postal de l'Ajuntament per enviar propaganda de Compromís per a eleccions europees de l'any 2014. Acaba de notificar Enric Nomdedeu que el jurat popular els ha absolt de les acusacions, que per tant queden lliures i no tindran que pagar cap tipus de condemna els dos membres de Compromís. I d'altra banda, fa dos mesos, també en el terreny polític, el Partit Popular elegia Carmina Ballester alcaldessa d'Onda. El Partit Popular elegia alcaldessa d'Onda Carmina Ballester presidenta del PP. Al mes de desembre, com no estaven contents en conforme actuava a nivell municipal en el PP, Carmina Ballester, van crear una gestora per apartar a Carmina Ballester de la presidència del PP. Ara diu el PP de la Comunitat Valenciana que Carmina Ballester és una bona alcaldessa i que podran arribar a un enteniment i que és la millor alcaldessa que pot tindre Onda. Bueno, que les diferències del Partit Popular que no les entén ningú, que va apartar a Carmina Ballester perquè li va disputar la presidència del PP provincial a Marta Barrachina, li va crear una gestora per apartar-la del PP i ara resulta que Carmina Ballester és bona alcaldessa.
És bona alcaldessa. Mira, cada uno tendrá sus razones, como tiene también Aitana. A las 2:20, todo esto ampliado con Quique Rodríguez. Porque para mí tú eres un error, porque no voy a extrañar, porque hoy entendí que yo necesito más 11 razones para olvidar. Razones, razones, siempre tenemos muchas para volver a Betxí, para volver al Palau Castell con Raúl Puchol. este Sant Antoni, dies muy, muy interesantes.
Estem en dies, efectivament, sí. Antín, molt interessants, molt importants per a tots els pobles que celebren Sant Antoni, la major part d'ells ho han ajornat, sí que n'hi ha algun lloc que es farà matxar, i això és el que ens sorprèn des del Palau Castell de Betxí, alcalde Alfred Remolari Franc. Per què hi ha municipis que sí que fan matxar i altres que decideixen no fer matxar?
Al final són preses de decisions, els que estem en càrrecs de responsabilitat hem de prendre decisions tots els dies, i de vegades pues, ho acertes i de vegades no. En aquest cas hem cregut que el més oportú i el més idoni era suspendre-ho, i a més tenint en compte que en la nostra matxa se repartís un rotllo i per tant pues, pot haver gent que se menja el rotllo in situ i aleshores se lleva la mascareta i pot haver ja més perill, no? Vam optar per suspendre tant això com el dia de la romeria també, per la coqueta en concret, perquè també se dona a que puguen beure i menjar, etc. I per tant, pues, això és la decisió que vam prendre, i pot ser encertada, pot ser no encertada, però en aquests moments la realitat és que tenim una incidència molt gran així a la població, la més gran de tots aquests dos anys, i bueno, hem cregut que la prudència era el millor per a aquesta ocasió.
Ni majorals ni majorales, enguany.
No, està tot suspès, tot en stand-by, encara continuem en la vigència dels últims clavaris majors que van ser tots els alcaldes de la democràcia ara fa dos anys, perquè van fer els 40 anys de democràcia, i per tant, a expenses de que l'any que ve ja se pugui celebrar, pues, renovarem aquests clavaris majors i bueno, pues, continuarem la festa.
Una de les festes que també tenen el diumenge d'abans, el que és, haurà sigut este diumenge, no? El diumenge d'abans de Sant Antoni, i s'ha enllaça del pas, no? De la Junta Local de la Lluita contra el Càncer, que també ho han tingut que ajornar per evitar aglomeracions.
I... Sí, efectivament, i aprofite l'ocasió per a comunicar que s'ha ajornat el 1 de maig i que nosaltres, la nostra intenció per part l'Ajuntament és que ixe cap de setmana de l'1 de maig, que avui en diumenge, pues ixe cap de setmana, dissabte i divendres, puguem fer també actes musicals i culturals com els que teníem previstos per ara, per a este cap de setmana de Sant Antoni, i d'alguna manera traslladar ixos actes a ixe cap de setmana de l'1 de maig, commemorant també que serà aproximadament el mig any fester, i per tant pues, puguem tindre un cap de setmana musical i festiu i aleshores ja en primavera.
Perquè el dia 7, per exemple, és quan anirà el Sant Antoni Pop Festival, que també s'ha ajornat, com hem comentat al principi de setembre de ràdio, ja cap a les 12:30 en la presència de Juan Carlos Rodríguez, no? Que se n'anirà cap al mes de maig. Aleshores també cap a ixe mes de maig, si està ja obert al públic este Palau Castellbetxí en quant al que és la sala d'actes i de concerts, serà una mona el cinquè mes de l'any.
Sí, efectivament, no? I a més anem a enllaçar el que és el cap de setmana del Rally Transbetxí, enllaçarem amb el cap de setmana de l'1 de maig, enllaçarem amb el cap de setmana del Sant Antoni Pop Festival, i després enllaçarem en el Festival de Guitarra i Vi, que ja se celebrarà així al Palau, al Teatre Modernista del Palau.
El teatre, van a posar-li algun nom o serà el Teatre Renaixentista del Palau?
En principi serà el Teatre Modernista del Palau, tot i que també he dit ara, i com a primícia per dir-ho així, que anem a fer el possible per tal de recuperar el cartell que n'hi havia a la porta del Palau, que era el Teatre Liceo, i aquest cartell anem a intentar recuperar-lo. Sabem que el tenen els antics propietaris en sa casa, i anem a fer les gestions per tal que aquest cartell, que jo crec que era emblemàtic i un símbol de la població, puga retornar, i aleshores el posaríem a l'entrada del Teatre Modernista, i si se li vol dir Teatre Liceu, pues se li diria Teatre Liceu, i si no, se quedaria com a Teatre Modernista.
Quants anys duem de remodelació, rehabilitació, projecte de recuperació del Palau Castell de Betxí?
Bueno, pues la fase zero, per dir-ho així, va vindre en l'any 2012. Va ser la primera subvenció així important que vam tindre, vam estar molt contents, i a partir de, jo diria, ja del 2013, és quan ja se fa la fase 1 de la recuperació del Palau del Pati Renaixentista, i bueno, pues des d'ahir han anat totes encavalcades. En concret, jo diria que portem 9-10 anys, l'any previ va ser l'any de redacció del pla director, i per tant pues, ja portem una dècada així embolicats en el bon sentit de la paraula, i molt il·lusionats, no? perquè ara sí que jo diria que l'any que ve pot ser l'any definitiu ja per acabar la restauració, per traslladar així l'Ajuntament i obrir ja les portes en la seva totalitat del Palau.
Quan parla així, quan parla de l'any que ve, és este 22 o és el 23?
El 23. Anem a ser realistes i anem a tindre els peus en terra. Ara, en aquests moments, anem a intentar que la licitació de la fase quinta i de la decoració del pati puguin iniciar en març, i aquestes dues licitacions. Per tant, jo crec que les obres podrien començar-se en abril o maig, i per tant, pues, a finals d'este any o principis de l'altre, pues ja podríem estar en la fase final, en el final del túnel de la restauració.
Hi haurà un segut d'inversió vora 1.000 milions de pessetes, 6 milions d'euros.
Sí, haurà segut un bon pessic de diners que han arribat a ser a Betxim. Jo calculo que el 85% ha vingut de subvencions. En esta última, pues, el 80% vindrà de subvenció, l'Ajuntament aportarà el 20%. I per tant, doncs, molt contents i satisfets de que s'hagi pogut recuperar aquest edifici tan emblemàtic.
De fet, els Mags d'Orient van ser rebuts per primera vegada al Palau Castell de Betxí, per primera vegada després de la remodelació. No sé si abans també el rebien en el seu moment al Palau Castell de Betxí.
Jo crec que ha sigut la primera vegada en la història que s'ha fet i possiblement no sigui l'última, perquè la veritat que va ser un molt bonic escenari i segurament l'any que ve tornaran a pujar els Reis Mags al balcó, si així ho volen les seves majestats. I jo crec que és una bona iniciativa i que tindrà continuïtat.
Que no sols ha sigut recuperar el que és la façana que dona a la plaça Major, sinó també la part de darrere, recuperar les torres, marcar al terra on estaven les murades, sinó també tot l'interior en el que són taulellets, en el que són frescos que estaven ocults, i el que és la fusta, els cables elèctrics...
Sí, ha sigut tot l'edifici, totes les cambres, totes les estances, totes els racons, no? I ara simplement ens queda el que és la segona planta, en concret tres estances de la segona planta, i bueno, pues en això ja podrem donar per acabat el procés de restauració del Palau.
Doncs algo més que vull compartir amb els veïns de COPE en aquestes no festes de Sant Antoni. Dilluns recordem festa local a Betxí.
No, jo només agraïvos que com tots els anys, pues, hàgiu pogut venir a la població, hàgiu pogut fer un xicotet especial de Sant Antoni i de Betxí enguany. I bueno, pues, a seguir treballant per tal de fer possible que l'any que puguem tindre Sant Antoni, però si Déu vol, i la nostra il·lusió seria ja que les festes de setembre puguen ja celebrar-se com cal i, bueno, pues d'alguna manera eixir ja al carrer i abraçar-nos tots i fer la festa com Déu manar, perquè tenim ja moltes ganes de que passi esta etapa.
Que corre l'aire, que sí, corre l'aire. Gràcies, Alfred Remolar i Frank, alcalde de Betxí, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Un any més en estos programes que estem realitzant sempre al voltant del 17 de gener, que és Sant Antoni, que és festiu local a Betxí, però com heu pogut escoltar, no hi ha celebracions oficials, ni institucionals, ni civils, ni religioses. Antín, des del Palau Castell de Betxí, com sempre, pues és un plaer poder veure com ha anat creixent estos anys
este
indret, i seguirem, evidentment, seguirem. Ara el que seguim és en altres coses.
Sí, nos vamos directamente ya, porque ya tengo aquí a Alberto Marco con Turiscope. La semana que viene en Fitur. Alberto Marco, cuéntame.
Toca parlar en aquest principi d'any, ja ho hem fet estos últims dies, de diversos aniversaris que tenen lloc durant aquest any 2022, i n'hi ha un que ja s'ha celebrat i que ja és per a donar l'enhorabona, però que també se va a seguir celebrant i promocionant durant aquest any 2022. És una data rodona, dices que agraden, que queden boniques, i per a la qual s'està prenent molta il·lusió, en aquest cas, a Atzeneta del Maestrat. 750 anys des de que se va otorgar la carta Pobla a aquesta localitat. Anem a veure com estàs en esta celebració i què se pot esperar en aquest 2022. Alcalde de Atzeneta del Maestrat, Santiago Agustina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, ja té, per dietes, més de 750 anys la localitat.
Exacte, sí, estem d'aniversari enguany. El passat 8 de gener vam complir el 750 aniversari de la nostra fundació, de l'atorgament de la Carta Pobla, un 8 de gener de 1272, el Palau d'Aragó per anar a Carta de Població a 80 pobladors i del poble d'Atzeneta.
I estos 750 anys que ha deixat el creixement i desenvolupament d'un poble ahí als peus del Peña Golosa, i que poquet a poquet, pues, s'ha sentat com una població important ahí a l'Alcalatén, a la Plana Alta, tota aquesta zona centre de la província de Castelló.
Sí, anem aguantant a la comarca del Maestrat, millor, perquè el Geneta sempre reivindica, i enguany serà un bon moment de reivindicar la nostra pertanyença al Maestrat, tot i que les autoritats polítiques sempre ens col·loquen a falta d'una comarcalització oficial a la comarca de l'Alcalatén, però serà un any bon per a més reivindicar també aquest passat nostre de pertanyença al Maestrat.
Com diem, pues ja serà un dels primers punts de cara a este 2022? Y de moment està clar que pel tema de la pandèmia pues toca estar un poquet a l'aire, però el que sí que heu fet des del consistori és obrir a tota la ciutadania de Atzeneta a que mostre què és el que vol gaudir, no?, d'aquesta celebració en el 2022.
Exactament, esta setmana hem posat un formulari a les xarxes perquè la gent pugui proposar idees que podem desenvolupar al llarg d'un any, perquè un any dona per a molt. És cert que no hem pogut arrencar tal com volíem amb algun acte, perquè aquests dies que tenim la situació sanitària que tenim no vam considerar convenient, però només puguem i arrencarem en alguna cosa que tenim planificada, perquè sí que és veritat que hem parlat ja amb associacions locals, banda de música, el centre d'estudis del Maestrat, que ens farà unes jornades al mes d'octubre, de parlar d'arrencar una miqueta les coses que a veure si millora la situació i que la pandèmia no deslluïsca esta festa d'aniversari.
No sé si ja se té alguna cosa en el cap, si s'apostarà més a qüestió cultural, si també, evidentment, la vessant històrica tindrà més importància. No sé quina idea té l'alcalde d'Atzeneta de cara a com se pot celebrar en aquest 2022.
Sí, anirem portant diferents activitats, tipus cultural, de recuperació històric, també lúdiques, i encara és un poquet a tota la població. S'està començant a treballar ja a l'escola una unitat didàctica aquestes setmanes sobre la Casa Pobla, hi ha planificats també alguns concerts ja més de cara a l'estiu, aquestes jornades del Centre d'Estudis del Maestrat per a l'octubre, i a banda anirem arreplegant les propostes que ens puguen anar fent la gent, implicar a les associacions culturals del poble, que en tenim moltes i compromeses, per a fer un any lluïdor entre tots i totes.
Un any lluïdor i un any per aprofitar també la gent de fora de la localitat, vecina de la província, inclús de la Comunitat Valenciana, per apropar-se a una població que n'hi ha que recordar, que són 750 anys, però que just l'any passat una de les notícies importants de la localitat va ser i el descobriment dels pobladors, inclús de més de fa 4.000 anys, i el terme municipal d'Atzeneta.
Exactament, és una aposta que hem tingut també en l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Universitat Jaume I i de la Diputació de Castelló. Hem començat a fer un inventari arqueològic del poble i de la mancomunitat del Penyagrosa, i la veritat és que s'han anat trobant en moltíssimes sorpreses. Tenim molt d'encanguant, una altra excavació en marxa que també promet amunt tot, i estem intentant apostar per a donar-li també en un determinat moment a totes aquestes troballes arqueològiques, de poblats ibers, de jaciments, que servisca també com un reclam turístic per al nostre territori.
De moment, el que sí que heu ficat en valor turísticament parlant, i també ajuda a ir relacionat amb això, és a tota aquesta xarxa de sendes, rutes senderistes que teniu al voltant de la població, aprofitant pues aquesta proparia del Parc Natural de Penyagolosa, de totes aquestes serres, de totes aquestes muntanyes, doncs sí que vau assenyalar diverses rutes perquè la gent se pugui apropar ahir també a fer esport i aventura per la localitat.
Sí, tenim totes rutes marcades que hiixen del poble, totes ben senyalitzades, amb fulls turístics que els tenim també perquè la gent la pugui portar en mà en paper o bé en un codi QR. Són tipus per a fer-les, gent que vulgui fer-les a la família, amb xiquets, o hi ha rutes més logrades per a gent que estiga forçada per anar per la muntanya, i a més enguany vam obrir també la ruta dels quatre pobles del Penyagolosa, una ruta circular que passa pels quatre pobles de la Mancomunitat, per a Atzeneta, Benafigos, Vistabella, Xodos i el Parc Natural del Penyagolosa, que es pot fer perfectament en un parell de dies, i que serveix també per a conèixer ja no només el poble d'Atzeneta, sinó també els pobles del voltant del Nacional Penyagolosa.
Doncs com es pot veure, molt que se pot gaudir, inclús també heu apostat estos últims anys i estos últims mesos per aquest art, diguem, més urbà, aquest art, diguem, més modern, que ha deixat una postal que jo no sé si és Califòrnia o és Penyagolosa, i s'ha entrat el Welcome to Atzeneta, que quasi és ja un icone, o se podria dir, de la localitat, de la gent que passa perquè se para per a fer-se la foto.
És cert. És un projecte que va néixer la Regió de Cultura, que s'anomena Art Atzeneta, que s'ha intentat convidar cada any a algun artista especialista en murals urbans i anar fent diferents coses pel poble. El cert és que la proposta primera que es va fer aquell artista d'aquest mural a la entrada del poble, assegura que, diguem-ne, que més s'ha quedat, i és cert que sí, que la gent para allí, se fa fotos. Era una idea original que teníem ja també, que havíem vist en el poble dels Estats Units, i això, i també és una geseta, com ells, l'artista ens va oferir la proposta, li va gravar, i a part no tenim moltíssimes més pel poble, algunes que han fet artistes, algunes que han fet també associacions culturals aprofitant el Dia de la Dona, o aprofitant alguna la pell del Penyagolosa, i la veritat és que tenim un cert torn bé, ja s'ha fet aquí, interessant.
Pues com es pot veure, molt que se pot gaudir ara ja a Xaneta del Maestrat, i més que se podrà fer durant tot 2022 en aquest aniversari, 750 aniversari, del qual no sé si has calculat quan se poden donar a conèixer aquestes primeres propostes, aquesta primera programació de lo que se celebrarà.
Nosaltres contem que per la primavera, ara que passa este mes de gener i febrer, per a planificar, jo confio que en el mes de març, abril, puguem arrencar ja amb tot el que tenim més o menys dissenyat, en normalitat, i de cara a la primavera, que l'arribada del bon temps, crec que podrem desenvolupar més o menys, recollir les propostes de la gent, sumar-les a les que tenim nosaltres també, i arrencar ja bé cap a Pasqua. Aprofitar, diguem-ne, el punt de llançament és Pasqua, que és una època molta gent al nostre territori, i així no els oferim alguna activitat als dies que estan per aquí.
Pues pendents estarem de tot el que aneu a preparar per aquest aniversari, igual que també de veure si la gent ahí se segueix animant, i ser rutes, i ser visites, perquè n'hi ha molt que veure també ahí als peus del Penyagolosa, Xaneta del Maestrat. Santiago Agustina, alcalde de Xaneta, gràcies per atendre aquesta crida de COPE, enhorabona i felicitats per aquest aniversari a la localitat, i pendents estarem, com diem, de tota aquesta programació especial.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i als vostres clients per l'atenció que hem prestat. Moltíssimes gràcies.
Y el repaso a la actualidad llega marcado por los preparativos para la primera gran cita del sector en este 2022. Feria Madrid volverá a coger Fitur en una edición de nuevo marcada por la pandemia, donde eso sí, los principales agentes y representantes turísticos volverán a mostrar sus mejores productos para animar a empresarios, turoperadores o personas en general a visitar nuestras localidades. En clave autonómica, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha destacado que van a participar 186 empresas en el stand de la comunidad, una cifra superior al año 2019. Un stand de la comunidad que estará ubicado en el pabellón 7 del recinto ferial y contará con un espacio de 2.053 metros cuadrados dividido en tres grandes islas. En cuanto a localidades, la capital ha presentado hoy lo que va a ser su presencia. Otros ya han dado a conocer los detalles de su estancia en estos días en Madrid. Es el caso de la Alcora, que va a presentar las acciones que se incluyen en la estrategia europea de la localidad en esta materia, con las que el consistorio persigue captar fondos de la Unión Europea para materializar destacados proyectos en el municipio, tales como la recuperación de espacios naturales municipales, la rehabilitación de edificios patrimoniales para su visita y puesta en funcionamiento, o también la apuesta por el turismo cultural, deportivo y de naturaleza. Y junto a ello, también se va a poner en valor, evidentemente, la Real Fábrica del Conde de Aranda, concretamente ese primer espacio restaurado, condicionado y abierto al público de la manufactura Condal, como es la Nave de los Hornos. Cambiamos de tema y hablamos de la Diputación,
vale,
que ha presentado el plan director para consolidar como vertiente turística, pero también cultural, el Castillo de Chivert, una de las fortalezas más significativas de las comarcas de Castellón. Este plan director va a contar con tres pasos. El primero supone la elaboración de un estudio preliminar extremadamente completo, donde se analizará el entorno natural y se realizarán estudios históricos, arqueológicos y arquitectónicos, además de un análisis sobre las patologías constructivas y estructurales del castillo. Con todo ello, se pasará a la segunda fase, donde se hará un diagnóstico completo y detallado del estado actual del recinto, y el tercer paso ya será la proposición de actuaciones concretas que irán planificadas en un cronograma. Hablamos ahora del puerto de Castellón, que ha instalado señalización en todos los faros que gestiona para informar de la historia de cada uno de ellos, el tipo de señal y luz que emiten, así como el alcance, entre otros datos. Se trata de los faros ubicados en Oropesa del Mar, Columbretes, Peñíscola, Irta, Nules y dos en Castellón. La señalización colocada a pie de cada uno de los faros ofrece información en castellano, valenciano, inglés, francés y braille, y también dispone de la tecnología adecuada para dirigir a la ciudadanía a la página web de Port Castelló, donde se pueden encontrar más datos, fotografías y documentos históricos de cada uno de estos faros. Bajamos ahora, o subimos mejor dicho, a la capital.
Subimos.
Porque la Asociación Cultural La Aljama ha cerrado, recordamos, con la colocación de la mano de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, 12 placas conmemorativas que recuerdan la denominación de las calles en las que se ubicaba en los siglos XIV y XV la comunidad judía de la villa medieval. Y ahora va a seguir dando a conocer este patrimonio histórico inmaterial. Han puesto en marcha un concurso en Facebook e Instagram para que la gente que quiera participar puede compartir sus selfies bajo alguna de estas placas mencionadas y puede optar para un premio que es una ilustración madalenera del artista María Griñó. Está este concurso abierto hasta el próximo lunes 31 de enero. Vamos ahora a Almasora, que ha abierto, o ha creado mejor dicho, la app Birding Almasora para ofrecer un recorrido al visitante por la desembocadura del Millars. Esta herramienta ofrece una audioguía para que el usuario no tenga que leer en la pantalla del móvil mientras conoce Les Goles, zona protegida, recordamos, por su alto valor ecológico. La app va a estar disponible en la Play Store a partir de la próxima semana. Vamos ahora al interior, a Benasal, porque han estrenado estos días su primera ruta ciclista para mountain bike, que atraviesa los parajes naturales presentes en su término municipal. Este proyecto te ofrece una ruta circular de 15 kilómetros que pasa por varios puntos imprescindibles en la zona del Alma Estrella. Todo ello, eso sí, marcado y recordamos, con balizas señalizadoras. La ruta está considerada de nivel difícil debido al desnivel de la orografía local. Ahora dos noticias de la costa sur de la provincia. En Chilches, una positiva, y es que ya ha recibido el ayuntamiento la resolución favorable para la concesión administrativa de la pasarela de la playa, uno de sus iconos en la zona costera, cuyo otorgamiento definitivo se producirá tras la aceptación formal de las condiciones y prescripciones impuestas por la Dirección General de Costas. Una vez finalice este trámite, el consistorio podrá actuar en los 320 metros cuadrados de dominio marítimo terrestre para reparar dicha infraestructura, que está ahora mismo cerrada por esos daños, y para la cual el presupuesto municipal ya reserva 258.000 euros. Y otro estreno, en este caso en Almenara, de una ruta de ciclo-birding en la zona de Sestains y también de la Marjal, con el objetivo de seguir fomentando el turismo sostenible en la localidad. Vamos ahora con balances, empezando en Peñíscola. Y es que Agretour, la asociación de turística de la localidad, ha hecho balance de cómo ha ido la campaña navideña, a la que ha ayudado mucho esa iluminación de Ferrero Rocher en la Plaza Santa María. Y es que se ha calculado desde esta organización que las ocupaciones entre semana de los establecimientos que habían permanecido abiertos en Navidad, recordamos, rondaron entre el 60 y el 80%, pero que en fin de semana ha sido muy frecuente ver cómo muchos colgaban el cartel de completo en noche de viernes o de sábado. Todo ello pese a coincidir con las celebraciones más emblemáticas de la Navidad. Un hecho que también se repite el pasado fin de semana y que esperan desde Agretour que se pueda reproducir durante las próximas semanas de este mes, ya que recordamos estas luces van a estar instaladas hasta final del mes de enero. Y otro balance el que ha hecho el área de turismo de todo lo que tiene que ver con su trabajo en la Turistinfo. Concretamente se ha destacado que se han atendido 86.079 viajeros durante el 2021, de los cuales 71.000 eran turismo nacional y 14.870 de fuera de nuestras fronteras. Y otro balance que se ha hecho en este caso en Onda ha sido el de visitantes al Castillo de las 300 Torres. 34.155 concretamente los que han visitado este castillo de Onda. Además, más de 5.000 habitantes han acudido a la Turistinfo situada junto a la Font de Dins para conocer pues más sobre estos atractivos de Onda. Viajamos ahora a la zona del Sporch porque se quiere poner en valor el proyecto del Consorcio de los Tres Reyes, que une las localidades de Morella, Tortosa en Tarragona y Alcañiz en Teruel. Y para ello, los representantes de estos tres municipios se han reunido esta semana con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, para plantear proyectos conjuntos en materia de patrimonio y programación cultural. Y vamos a cerrar con dos eventos, con dos rutas que podemos disfrutar este fin de semana. En Villarreal este domingo se organiza la titulada Ruta en Bicicleta para el Patrimonio Rural, que partirá del Molí La Vila a las 9 y tendrá una duración de 3 horas. La inscripción es gratuita y obligatoria, eso sí, ya sea a través de teléfono o por mail en Turisme Villarreal. Y en Borriol también tenemos, en este caso, ruta guiada, va a ser a las pinturas rupestres de la Yoquera. Ahí también se podrá visitar ese domingo en esta excursión, ya más con temas familiares. De esta manera, Antín, cerramos este Turiscope Castillo.
Muy bien, Alberto. Buen fin de semana.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Bueno.
Bueno, bueno, pues ya hemos llegado a las 2 de la tarde. Y recordarte algunas poblaciones que sí que van a celebrar el Sant Antoni, como es el caso de Benicàssim. Lo va a celebrar hasta el 23 de enero. Sant Antoni y Santa Águeda. Oropesa del Mar, desde hoy y hasta el 16 de enero, estará con la festividad de Sant Antoni, con una programación que contará con todas las medidas de seguridad y que está dirigida a todos los públicos. Y Villarreal recupera la Macha de Sant Antoni. Volverá a recorrer las calles de Villarreal gracias a la Congregación dels Lluïsos. Eso lo harán el domingo. Y a mí solamente me queda desear de que pases un buen fin de semana. Abrígate, porque ahora mismo sí que podemos decir que hace un frío que pela. El lunes tenemos nuestra cita en el Real Casino Antiguo de Castellón. Y la semana que viene está Fitur, con lo que nos acercaremos hasta los madriles, hasta Madrid, para informarte de todo lo que se cuece allí, claro. Saludos de Antín Teruel, como siempre ha sido un placer estar contigo. Y continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Buen fin de semana. And you're singing the song.